Déu en la guerra és el títol d'una de les conferències quaresmals de la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona. Es farà aquest proper diumenge a partir de les 7 de la tarda i la dirigirà el sacerdot ucraïnès de l'Arxidiòcesi de Barcelona, Yuri Stasiuk, que ha estat 8 mesos al front com a sanitari aquest últim any, el que s'acaba de complir l'any de guerra a Ucraïna. Tot just en aquest moment ens acompanya avui en directe aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel i li agraïm molt que hagi vingut el mateix Yuri Stasiuk. Mossèn Yuri, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com està?
Bé.
Com veu vostè la situació general ara a Ucraïna, a nivell religiós, social, humà, i sobretot quines són les dades de víctimes i de destrucció que vostè coneix ara mateix, així com les necessitats que hi ha? Què ens diria per començar?
Bueno, la situació jo crec que ara és molt difícil, no? Perquè ja, bueno, vivim la guerra i a nivell tot, en religiós, polític i social, llavors hi ha dificultats i problemes, no? Amb les dades concretes jo no tinc el número exacte, però sé que són moltíssimes, no? Moltíssimes víctimes de la guerra, començant dels nens i acabant amb les persones grans i també els soldats, els d'exèrcit.
Sí, es parla de molts civils morts, també fins i tot desenes de milers, i sempre és terrible, a banda del drama de deixar la pròpia terra, no? Com ens diu el papa sovint. Bé, i ara mateix, quines necessitats creu que hi ha, sobretot?
Bueno,
les que puguem intentar atendre des d'aquí, per exemple.
Bueno, sobretot les necessitats bàsiques, no? Moltes vegades no n'hi ha possibilitat de tenir lloc per dormir, no n'hi ha possibilitats de menjar, perquè en un moment poden perdre tot el que han tingut durant la seva vida, no? Que un moment es canvia tot, i ara, sobretot, bueno, els llocs al costat del front, n'hi ha necessitats bàsiques, no? Necessitat també de medicina, de la medicina bàsica o dels medicaments importants que també ho necessiten.
Déu en la guerra és, com dèiem ara, el títol de la conferència quaresmal que vostè pronunciarà aquest proper diumenge a la Basílica de la Concepció de Barcelona. En què consistirà i com l'enfocarà? Si ens, bueno, pot avançar alguna cosa.
Sí. Bueno, més que res és, des de la meva pròpia experiència, explicar i donar resposta d'aquesta pregunta, no? Que em sempre fan o feien, no? en el front. On està el teu Déu? No? Perquè moltes vegades he trobat amb persones que no són molt cristianes, no? I per picar-me una mica em preguntava, no? On està, i sobretot el teu Déu, en Déu, en tu, en què tu creus, no? I jo vaig, com, bueno, com resposta, sempre ho donava així, i els deia que aquí, al costat nostre, enmig de nosaltres i en rostre de cadascú de nosaltres, no? I la conferència d'aquesta quaresmal és sobretot envoltant d'aquesta pregunta, no? I basant sobretot en experiència personal.
Aquella pregunta que ressonava ara fa uns dies a la Basílica de la Sagrada Família: on és Déu, no? Per què permet això? I l'arcabisbe greco-catòlic Sviatoslav Shevchuk deia: mirar la creu de Crist és una manera de buscar la resposta. No va dir que ja tenim la resposta, sinó que la podem buscar, la creu de Crist.
Sí, bueno, més que buscar, bueno, sí, buscar i de tenir-la no la tenim. Però jo crec que també mirant la creu del Crist tenim seguretat que no estem sols, no? Que hi ha algú que sap el que és patir, no? Que ha patit per nosaltres també, i sobretot ha patit per amor i ens acompanya. I jo crec que també en la guerra o també en la vida civil tenir aquesta assegurança de coses que no estàs sol, no? Que hi ha algú que t'acompanya en qualsevol moment de la teva vida i després de la mort també.
Estem parlant amb Yuri Stasiuk, que és sacerdot ucraïnès, format al Seminari Conciliar de Barcelona, però procedent de l'Església Catòlica de Ritu Oriental, que d'alguna manera conserven els ucraïnesos a la parròquia, sí, que vostè dirigeix com a rector, Santa Mònica, no? Hi ha una comunitat forta allà,
sí,
oi?
Sí, bueno, aquí en Barcelona tenim una parròquia personal pels ucraïnesos, l'Església de Santa Mònica, a baix de la Rambla, i allí ens trobem els ucraïnesos, no? Que som catòlics, però de ritu bizantí, que el ritu és una mica diferent del que estem acostumats a veure aquí.
És semblant al dels ortodoxos, per entendre'ns, però són vostès fidels al papa, no?
Sí, 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 és el mateix.
És aquesta la manera de presentar-ho així, sobretot pels qui tenen alguna noció, no? Però potser no saben molt bé com és. A l'acte sent la creu del 26 de febrer passat a la Sagrada Família, vostè també oferia el seu testimoni i explicava que la societat ucraïnesa necessita consol i esperança. En algun moment, també deia vostè, que li demanaven des del front, deien com els deixebles de Maús, no? Queda't amb nosaltres. I vostè explicava l'angoixa, no? Com es viu l'angoixa, sobretot a partir de la seva experiència de 8 mesos en un front de guerra. Vostè anava vestit de militar, anava donant assistència sanitària i també com a sacerdot oferia el seu servei.
Sí, clar, bueno, jo en principi anava com sanitari, però també no puc perdre l'actualitat aquesta que sóc sacerdot, no? Llavors ho feia de doble manera, no? I bueno, enfront, més que res, no sé si es pot explicar com es viu l'angoixa, no? Perquè allà es viu de diferent manera, no? Aquí, per exemple, en món normal o món de pau, ja tenim moltes coses per pensar i tenim preguntes molt àmplies, no? I allà és molt més concentrat, no? La pregunta és, bueno, més que pregunta, la cosa principal que és enfront és sobreviure. Ara no saps si sobreviuràs demà o d'aquí una hora i no tens temps molt per pensar, sinó fer el que has de fer, no? I continuar a fer-ho, salvar o intentar salvar la teva vida, la seva i, bueno, dels altres persones que tens al costat.
Bé, vostè ha hagut de respondre segur moltes vegades, no?, aquesta pregunta que tots ens fem, com és que Déu permet la guerra i sobretot com és que Déu ens crida a la unitat quan hi ha divisió, fins i tot entre els mateixos cristians a Ucraïna i entre Ucraïna i Rússia, que són cristians tots, no?, els del patriarcat de Moscou, per exemple.
Bueno, aquí juga molt la llibertat humana, no?, que cada persona és lliure i fa el que fa. Clar, Déu permet, no ho sé. La resposta d'aquesta pregunta és molt complicada, no?
Sí, la va fer Benet XVI quan visitava Auschwitz, per exemple,
sí,
no? On era Déu en aquell moment?
Déu, sí. I clar, més que res, aquí tenim, bueno, que entra en joc, com ja he dit abans, no?, la llibertat humana. Cada persona és llibre d'escollir el bé o el mal.
Sí, sabem, d'altra banda, mossèn Yuri Stasiuk, que el papa francès demana constantment que s'acabi la guerra, parla de la martiritzada Ucraïna, alhora que planteja que hi hagi alguna mena de diàleg, alguna negociació. Com veu vostè això? Per on creu que passa un possible final proper de la guerra, un final dialogat, si és que creu que és possible, tot i que sigui difícil?
Bueno, no ho sé, però en un llibre em sembla llegit o no he sentit una frase que les guerres s'acaben en les taules, no? en diàleg. Però des del meu punt de vista, no? Quan parlem de pau, com podem encontrar i com podem acabar la guerra, la pau no pot ser sense justícia. No? Allò són dues coses que sempre han d'anar junts. No? Primer, justícia, cadascú respon de lo que han fet i després, bueno, buscar possibilitats. Aquesta és la pregunta molt difícil. Ara, sobretot, no sé si hi ha llum o rajos per encontrar i per saber, perquè jo, quan anava el dia 24 de febrer de l'any passat, quan anava a Ucraïna, pensava que tot s'acabarà en 2 o 3 setmanes. Pensava que és la lluita final, no? Diguem que o nosaltres guanyem o perdem, no?
Però sí, mira, aquesta sensació ara, hi era.
Sí, ara ja ha passat un any i de moment em sembla que no es veu final. Bueno, o potser sí, perquè des d'aquí no hi veiem, però allà va de diferent manera.
El final sempre és desitjable, no? Sí. Sigui de la manera que sigui, és veritablement terrible, no podem entrar en més qüestions que moltes de les quals no sabem, no?, del que està passant a Ucraïna. Recordem que el 24 de febrer de l'any passat començava aquesta invasió terrible, però vostè recordava el 26 de febrer passat a la Sagrada Família de Barcelona que la guerra, de fet, va començar el 2014 amb aquell intercanvi violent al Donbass, no?, al sud d'Ucraïna. On creu vostè que és el fons, si ho pot explicar breument, el fons de tot plegat? Hi ha una minoria russa que viu a Ucraïna, hi ha una realitat...
Bueno, és una qüestió, jo crec que és una mica difícil, però sobretot més que res no és de la gent de dins del país, no? Perquè nosaltres com país tenim un veí que és un agressor i que vol agafar les nostres terres, i d'aquí l'arreu de tot és d'allà, que tenim Rússia que vol agafar i vol el president mateix que vol reconstruir l'imperi, no? Uh-huh.
I Rússia, recordem que des del 1991, quan es va dissoldre la Unió Soviètica i va caure el bloc de l'Est, va acceptar la sobirania d'Ucraïna i d'altres repúbliques que havien estat soviètiques. Clar, aquí hi ha la qüestió internacional, no?, del reconeixement de les fronteres i la sobirania. Bé, no ens entretindrem amb aquests temes complicats, però també li volia preguntar, mossèn Yuri, de quina manera els diocesans de Barcelona i la societat catalana en general podem ajudar ara mateix la població d'Ucraïna des d'aquí. Sabem que hi ha moltes iniciatives, ara coneixíem fa pocs dies l'Hospital de Campanya de Sor Lucía Caram i el Padre Ángel García de Mensajeros de la Paz. Potser a través de la parròquia ucraïnesa de Santa Mònica ens podem adreçar allà. Allà hi ha maneres de canalitzar ajuts.
Sí, bueno, en primer de tot també aprofito i vull donar les gràcies, no?, a l'Arquebisbat de Barcelona i també a la societat catalana